La Caravana, un programa sobre rodes. A La Caravana, mar o muntanya.
Gairebé 7 minuts que passen de 3:45 de la tarda. Això només vol dir una cosa si estem en un dia com avui, que encetem un nou mar o muntanya d'aquesta setmana, i el tema que posarem sobre la taula d'avui és la cimera hispano-francesa del 19 de gener a la ciutat de Barcelona. Núria.
Tal com hem anat explicant des dels serveis informatius d'aquesta casa, el govern espanyol ha demanat que la cimera entre Espanya i França se celebri al Museu Nacional d'Art de Catalunya. I la Moncloa, com en altres cimeres, ha convidat el president de la Generalitat a fer d'anfitrió de la trobada, disparant així totes les alarmes i opinions d'uns i d'altres. L'assistència del president Pere Aragonès està en boca de tot, ja que el seu partit, Esquerra Republicana, participarà d'una manera molt diferent, sent part de la manifestació en contra que ha convocat Òmnium, l'ANC i el Consell de la República. En aquest cas, la portaveu del govern, Patrícia Pla, ja ha dit: creiem que la representació institucional que li correspon al govern haurà de ser ocupada i, per això, hi haurà el president de la Generalitat. Tot afegint que són dos actes diferents i que el govern serà a la cimera i l'independentisme serà al carrer amb la mobilització.
Gràcies, Núria. Per aquest motiu, avui al Mar o Muntanya volem escoltar les opinions que han anat sorgint. Avui tenim a l'estudi, per una banda, Ivan Condés, conseller de districte de Junts per Catalunya. Molt bona tarda, Ivan.
Molt bona tarda.
I per l'altra banda tenim Ivan Marzà, coordinador dels consellers del districte del PSC de Barcelona. Ivan, què tal? Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Em quedo amb Ivan Condés un moment, que, com dèiem, és de Junts per Catalunya, només per fer-li una pregunta sobre una notícia que ha sortit les darreres hores, i és que el jutge Llarena ha eliminat la sedició a Puigdemont i a la resta d'exiliats, però que manté la malversació i la desobediència, i, per tant, manté l'euroordre.
Sí, una mica és... jo crec que Gonzalo Boy ho va dir ahir a nit, o aquest matí l'he sentit, és una mica això com els germans Marx, eh? Escolti, mira, jo aquí tinc uns delictes, però si no em veia, em poso uns altres. Aleshores, la persecució, evidentment, d'aquest jutge contra el president Puigdemont i tot l'independentisme és un fet evident, però, clar, a mi el que em preocupa ha sigut la connivencia del govern espanyol. El govern espanyol ha planejat i ha aprovat aquesta reforma al Codi Penal, eliminant el delicte de sedició, amb declaracions contundents i clares de la ministra Calviño, de la ministra Robles i el ministre Iceta, afirmant que efectivament volien fer aquesta reforma del Codi Penal per facilitar l'extradició del president Puigdemont, no? Aleshores, bé, simplement és aquesta connivencia entre el poder judicial i el polític que fa, com deia The Economist fa no gaire mesos, que això sigui una democràcia absolutament defectuosa.
No sé si va marxar des del PSC també em vol dir alguna cosa.
No, bueno, sempre és la mateixa cançó quan estem parlant d'aquest tema. Evidentment, si ja no s'ajusta a l'ordenament jurídic actual un delicte com pot ser el de sedició, perquè senzillament ja no hi és, doncs no podem mantenir una euroordre amb un delicte que no existeix avui en dia. La malversació segueix estant a l'ordenament jurídic, segueix estant amb una altra redacció, demanant uns altres temes, però sí que el jutge la pot mantenir. Amb el que diu actualment l'ordenament jurídic, es pot mantenir aquesta euroordre. Ja seran també els altres tribunals els que decideixin si en aquest cas el volen extraditar o no el volen extraditar, però en tot cas el que deien els ministres era facilitar la tornada del president Puigdemont, no l'extradició.
Ara sí, va, encetem el tema pel que us havíem convocat un dia com avui en aquest Mar o Muntanya de la Caravana, que és ni més ni menys que aquesta cimera hispano-francesa convocada pel dia 19 de gener a la ciutat de Barcelona, al Museu Nacional d'Art de Catalunya, en la que hi serà, evidentment, el president espanyol, Pedro Sánchez, però també hi serà Emmanuel Macron com a president de la República Francesa, i qui va dir aquesta setmana que també hi seria com a anfitrió és el president de la Generalitat, Pere Aragonès. Recordem que el seu partit, on també hi serà, és a la manifestació que s'ha convocat en contra d'aquesta cimera. Què en penseu de tot plegat? I sobretot, per explicar-ho bé la gent, Ivan Marzà, de què ha de servir una cimera com aquesta?
Doncs una cimera com aquesta ha de servir, primer, per tirar endavant el que portin a la seva agenda els dos governs. Estem parlant, per exemple, de la tuberia d'hidrogen que ha d'anar entre Barcelona i Marsella, que és la gran estrella d'aquesta cimera. Després també, per altres acords que es poden tancar, pensem que seran, si no vaig errat ara mateix, eren sobre uns 14 ministres que podien estar per Barcelona. O sigui, hi ha altres temes que es poden acabar acabar tancant aquí. També serà una mica la imatge de Barcelona a la resta d'Europa durant el que pugui passar amb aquesta cimera. Pots posicionar Barcelona i Catalunya davant d'una gran part d'Europa i d'un país amic com és França. Tot el que ha esdevingut a partir d'aquí una mica no s'entén massa. O sigui, aquesta cimera ja s'ha fet a Barcelona, no ha passat absolutament res, ni ningú ha sigut súbdit de ningú, com he llegit per algunes cròniques. Va ser a Girona, també va passar el mateix, també es va fer. Va anar la llavors alcaldessa, ara Pagans, va anar el president de la Generalitat, i no ha passat mai res. El que no s'entén és el que s'està muntant aquestes darreres hores, i tampoc s'entén massa la postura del president aragonès. O estàs a missa o estàs repicant. Però allò de, no, ara separarem la banda política de la banda de la resta del partit, perquè al final hi haurà gent d'Esquerra fora cridant contra ell mateix que estarà dintre. No s'entén massa, o estàs a un lloc o estàs a l'altre. Però aquesta ambigüitat que demostra no s'entén massa, tampoc.
Ivan Condés.
Evidentment la cimera és polèmica per un motiu, perquè hi ha una intencionalitat política molt clara. No és una cimera normal, com la que ens diu l'Ivan de Girona, i no va passar res. No, es fa en un context concret, i vaja, jo crec que les declaracions, no recordo si Pedro Sánchez o Félix Bolaños, era anem a certificar la fi del procés. Aleshores, jo crec que el tret els ha sortit per la culata, perquè precisament munten una cimera i el que han aconseguit és que la societat civil independentista torni una altra vegada a unir-se per protestar contra aquesta cimera. Nosaltres junts des del primer moment vam confirmar que hi anàvem, celebrem que hi hagi aquesta unitat amb la societat civil i amb els partits independentistes, celebrem que Esquerra hi hagi anat, això de la coherència del president Aragonès ho tractaré després, però jo crec que els hi ha sortit el tret per la culata. El conflicte s'acabarà quan Catalunya sigui independent o pugui decidir. Aquí s'acabarà el conflicte. I és il·lús pensar que aquest conflicte es pot acabar quan fa 3 anys que dura. Vull dir, ampliem una mica pel marc. I jo crec que la intencionalitat, que és anem a demostrar-los que s'ha acabat el procés, té un punt de menyspreu, té un punt d'escarni, té un punt d'humiliació. I per això, l'independentisme cívic, l'independentisme polític, es manifestarà. En tot cas, el paper del president aragonès, tot i dic, celebrant que Esquerra assisteixi a la manifestació. Quina coherència és aquesta? La frase aquesta de no es pot estar missa i repicant és més certa que mai. Quina és la coherència, primer? Segon, el president de la Generalitat no pot assistir a una cimera a la qual no sap quin paper tindrà, perquè en teoria és la màxima institució, el màxim representant del país.
I això és que et diu dar-se una mica enverinats, és que m'agrada, Ivan. Si el president del govern fos de Junts per Catalunya, no hi aniria en aquesta cimera?
No hi aniria, i jo crec que no hi hauria d'anar. És evident. A veure, és que nosaltres, entre altres coses, hem sortit del govern per la manca de compliment de l'acord i per aquestes incoherències. Junts ha sortit del govern i jo no m'imagino ara Junts estar al govern. Jo crec que vam fer bé de sortir del govern i aquesta n'és de mostra. I després, hi ha punts simbòlics que també són importants. El president de la Generalitat, que és una Generalitat, una institució fundada el 1359, que fonamentalment, durant tots aquests anys, si ha tingut dos enemics, i ha patit guerres, i ha patit invasions, és de l'estat francès i d'estat espanyol, no es pot sotmetre a una operació de maquillatge retent vassallatge als caps dels dos estats que fa 300 i 400 anys volen eliminar la nació, la cultura i l'idioma català. Per tant, jo crec que la presència del president aragonès és un greu error.
Ara em contesta l'Ivan Condés, però anem cap a l'Ivan Marzà de nou per fer-li la següent pregunta. L'independentisme es manifesta contra aquesta cimera, o l'independentisme aprofita la cimera per demostrar que encara no s'ha acabat res?
Jo crec que l'independentisme aprofita qualsevol moment que té per intentar fer veure que segueixen com fa 3 o 4 anys i que segueixen en plena forma quan s'ha vist en les últimes convocatòries que no és així. Llavors aprofiten tot el que poden, sigui contra la cimera, sigui contra la reforma del delicte de sedició, que això ja va ser una mica encara més estrany, sigui contra el que sigui. Sigui contra el que s'anunci, tot el món independentista intenta fer veure que aquí no ha passat res i aquí estem igual que fa 3 anys. Quan jo no dic ni si ha mort, no ha mort, el que sí que està clar és que actualment la societat civil a Catalunya està en un altre punt. Jo no dic ni que estigui mort, ni que estigui viu, ni que hagi, ni que ningú hagi de renunciar a la seva ideologia. Faltaria més. Però que actualment estem en una altra pàgina és completament cert. No estem al mateix punt ni estem vivint el mateix ara que fa 4 anys enrere.
I en condes d'independentisme estan hores baixes?
No, el procés, diguéssim, que és evident que viu un moment ball, per diferents motius, per desunió dels partits polítics, perquè hi ha diferents criteris estratègics, per la repressió, és evident que no estem en el moment culminant del 2010 al 2017. Però això no vol dir que hi hagi un estat de latència que pot fer que això reactivi en qualsevol moment. Jo, evidentment, parlo amb molta gent, militant i no militant, d'associacions o de partits, o ciutadans que no militen enlloc, que són independentistes. I ells el que et diuen és que no renuncien a res, que diu, quan us poseu una altra vegada seriosament, ens hi trobarem. Per tant, que no estan a les baixes mostra que ha pogut una altra vegada convocar una manifestació unitària en protesta per la cimera.
Us preguntava de què servia o de què havia de servir una cimera com aquesta, la cimera hispano-francesa, a la que hi assistirà el president de la Generalitat. Per tant, no només es trobaran Emmanuel Macron i Pere Aragonès, també es trobarà Pere Aragonès amb el president espanyol, en Pedro Sánchez. Això pot servir per acostar posicions en una famosa taula de diàleg que Pedro Sánchez ja va donar per acabada?
Bueno, per acabada no. Es va dir que seguiria parlant i amb una nova taula, però encara no s'ha posat data. No és que s'hagi donat per acabada.
Però sí amb una nova taula. Per tant, aquella ja quedava antiga.
No, amb una següent reunió de la taula. Amb una nova reunió de la taula, no d'una altra taula. Crec que hi ha hagut alguna declaració al respecte també de la pròpia portaveu de la Generalitat, que es tractaran els temes de la cimera, només els temes de la cimera. No es vol desviar l'atenció ara sortir a parlar d'una taula o d'una altra cosa. Evidentment que quan 2, 3, 4, 5 líders es troben, es parla de tot, es parla del que s'hagi de parlar. Però formalment i les reunions en si seran per tractar els temes de la cimera, i és el que ha dit la pròpia Patricia Plaja.
A veure, primer, Palasa, que l'estratègia de la taula de diàleg ha sigut un fracàs estrepitós, perquè la taula de diàleg, l'objectiu tant d'Esquerra i Junts, quan van començar aquesta legislatura, era parlar d'autodeterminació i d'amnistia per acabar entrar en vies de solució del conflicte polític. Cap d'aquests dos objectius s'ha aconseguit, ni Esquerra ha treballat per aconseguir-lo. I Esquerra ha de ser conscient que mai, mai, mai hi haurà un referèndum pactat amb el govern espanyol. Governi el PSOE i molt menys governi el PP i Vox. Jo no sé de què parlarà el senyor Pere Aragonès amb el senyor Pedro Sánchez, però el senyor Pedro Sánchez, per activa i per passiva, ha deixat claríssim que mai a Catalunya hi haurà un referèndum. Per tant, des del punt de vista nacional, no sé què li pot dir el senyor Aragonès al senyor Sánchez, sincerament.
Ahir Ada Colau era a TV3 i preguntada per tota la qüestió, l'actual alcaldessa de Barcelona deia que cada partit pot fer evidentment el que vulgui, però això sí, instava a fer un esforç per pactar i dialogar i evitar una nova polèmica respecte a la política. Va dir que qui vulgui gesticular, que gesticuli, però la ciutadania n'està cansada de gesticulacions. La ciutadania està cansada?
La ciutadania, jo crec que una mica de gesticulacions o de grandiloqüències que al final acaben amb res, una mica sí. Anem al concret, anem al dia a dia, anem a pactar i acordar sobre el dia a dia, anem a tancar uns pressupostos, anem a fer alguna cosa que ha d'arribar al dia a dia de la gent, que prou s'està patint amb tot el que tenim a sobre la taula, d'inflacions i això, que no d'una altra vegada a parlar d'un referèndum que es va llançar, o es va intentar llançar fa 15 dies per propi Esquerra Republicana, que es va dir que no es pot pactar un referèndum així.
I abans ho deia Ivan Condés, aprofito que tenim algú del PSC, amb el PSOE, el govern espanyol, és impossible un referèndum negociat amb l'Estat?
És que s'ha dit sempre, no es pot pactar cosa que no està...
Collboni i Iceta van arribar a defensar el referèndum fa escassos anys.
Un referèndum d'autodeterminació, no.
Collons, Iceta, sí, home. No. Te les passaré per...
No. Mai s'ha defensat un referèndum. No.
Sí, sí, coll, bueno, i te les han defensat, les fa els
referèndum, no?
Ja t'ho passaré, va.
Passam-ho, fer un referèndum, no?
Passeu per aquí, també.
Més que res, perquè no es pot pactar una cosa que la pròpia Constitució no admet. És així de fàcil. I el que deia l'alcaldessa, de si la Xina està cansada, doncs segurament de grans promeses que mai arriben ni porten a res, doncs una mica igual sí.
Ara parlàvem de grans polítiques, de grans diluqüències en la política, però tens la sensació que la ciutadania també està cansada de la política en general?
O desencantada amb la política, doncs sí que et trobes gent a alguns llocs que et diuen que sí, que estan una mica desencantats amb la política, pel que veuen a pantalles o pel que escolten a ones cada dia. Cada dia gent tirant-se dels cabells, sigui al Parlament, sigui al Congrés dels Diputats, o sigui on sigui, sempre que estiguin, o que estiguem, perquè també pot passar inclús als districtes, diguem-nos qualsevol cosa menys que bé que ho has fet bé, no, o almenys no t'has equivocat en aquesta vegada, ja no et dic jo fer-ho bé, i això cansa.
Ivan, res, ho he trobat, eh? ICETA admetria un referèndum a Catalunya si votés massivament una reforma constitucional. Per tant, ICETA...
Una reforma constitucional, no un referèndum.
Però ICETA estava obert a fer un referèndum i a Madrid el que ens trobem és un mur.
No, és una reforma de la Constitució.
I que tingui, està obert a fer un referèndum.
I que tingui com això un referèndum, però una reforma de la Constitució.
Però això no és el que...
No és un referèndum.
No és el que diu, no és el que diu ara.
És un referèndum. Bé,
anem a la cimera, va. I a la cimera es preguntava si la gent estava cansada de la política.
A veure, això d'atribuir-se a la gent és perillós, eh? I a vegades a tots ens escapa, eh? Aleshores, jo crec que amb aquests temes ens hem de regir pel que vota la gent, eh? Les últimes eleccions catalanes van ser el 14 de febrer del 21, si no recordo malament, fa escassament 2 anys, i hi va haver un 52% de ciutadans de Catalunya que van votar per partits independentistes que volien la independència. Aleshores, jo diria que la gent està cansada o no està cansada, la gent està cansada de moltes coses, però tots hem de treballar per solucionar el micro i per solucionar el macro. Per tant, un projecte polític, uns projectes polítics poden treballar per solucionar les voreres del carrer, el teu clavegram o la mobilitat de la teva ciutat, i evidentment perquè hi hagi un projecte nacional que porti el teu país cap a la independència. I això és el que hem de fer tots. Que és cert que la política pateix de desprestigi, jo crec que de fa bastants anys. Pel que fa als partits independentistes, dels quals jo em sento part, és evident que la desunió dels últims anys, que els errors dels últims anys han portat a que el sector de votants o de ciutadans independentistes estiguin bastants o alguns desencantats amb les seves opcions polítiques i que això s'hagi de retreçar. Però això ens ho diuen a nosaltres constantment.
Em refereixo a les paraules que deia Ivan Marzà abans, sobre la política de districte, la política de barri. La política de districte és molt més amable que l'alta política, per dir-ho així? Dic alta política entesa com a no com a despectiu, eh?
No. A veure, jo crec que és molt més gratificant. És molt més gratificant perquè tu parles constantment amb veïns als quals els afecta un problema concret, i això és constant, vull dir, tant l'Ivan com jo segur que cada setmana estem a 2 llocs diferents, jo ara vaig anar al carrer Manel Vallvé perquè els hi volen canviar la direcció dels carrers i els veïns estan alarmats, a l'escola Paideia perquè tenen un problema al pati, aleshores, són els problemes que aquests deia, els micro, els del dia a dia, i aleshores tu aquests els veus, els toques, els has de gestionar i els has d'intentar resoldre. Per tant, i jo parlo des del meu punt de vista, és molt agraït, perquè no són grans formulacions teòriques, que després ja veurem si s'apliquen, sinó que és el dia a dia, i és el dia a dia que, en el meu cas, jo estic a l'oposició, jo no estic a l'oposició, i has de parlar amb el govern per veure com solucionem, doncs això, el carrer Manuel Vallvé, el pati de l'escola Paideia, o...
No només això, Ivan, deia, em referia més entre partits. Tot allò que veiem de baralles i baralletes, ja no entre socis de govern, perquè Junts va marxar, per exemple, però també entre govern, oposició, etcètera, etcètera, tot això... si ho traslladem a la política de municipalista?
Municipalista és que és bastant, també jo veig bastant diferent del que és municipalista a Barcelona,
Sí?
Fora de Barcelona és diferent, però Barcelona a nivell de plaça Sant Jaume, a nivell de districtes.
Val.
A nivell de districtes, on el que deia l'Ivan, veus la cara de la gent, és molt més fàcil arribar a un acord amb els grups de l'oposició. Molt més fàcil. Evidentment, hi ha un moment del plenari que poden aprofitar també per dir tot el que pensin sobre l'acció de govern, faltaria més. I poden tenir algun enfrontament, perquè mai farem els que estem ara al govern, els que han estat abans, els que poden venir, quan sigui, mai farem la mateixa línia de govern, per això són partits diferents i per això hi ha desacords. Però mai arriben amb aquesta escalada que hi pot haver a un congrés o fins i tot a plaça Sant Jaume. A plaça Sant Jaume estem parlant que estan allà gestionant un pressupost de 3.400 milions d'euros, i això ja és molt gran. I tens més tele, també, i arribes a més gent. Arribes a acords, evidentment, que també arribes a acords dintre del plenari, més fàcil que si ja passes a nivell de, sigui Catalunya o sigui de l'Estat. Però a nivell tan micro com és un districte, és molt, molt, molt més fàcil arribar a un acord, de fer arribar a tots els plenaris, a més d'un acord per aprovar no solament temes de govern, sinó propostes que puguin portar els grups de l'oposició.
Jo m'encantava dient que sí, eh?
Sí, sí, és que és així. Vull dir, les fronteres dels partits amb la política del dia a dia del carrer es dilueixen molt.
És que està molt bé que ho dieu avui, això, i que hagi sortit el tema avui, perquè estem contraposant una cimera que és el més macro que hi ha, que és el més macro que hi ha, no?, internacional, i aquestes característiques amb la política de barri, que és la que es fa dia a dia i la que menys es veu.
I la que menys es parla. Exacte, i crec que s'hauria de parlar una mica més de la política dels districtes i del micro, tan micro com pot ser un districte, tot i que no té pressupost propi, eh?
S'hauria de centralitzar més Barcelona, que aquesta, jo crec, és una de les assignatures pendents que hem de tractar en aquesta campanya. Però certament, les fronteres es dilueixen, tu pactes indistintament amb un partit o un altre, o proposes al govern indistintament del partit que governi, en funció de la millora d'aquell barri, d'aquella mobilitat o d'aquella escola. Això, tots hi estem molt a base.
Us faré la pregunta, però diferent. Ens queden dos minuts. Començàvem parlant d'aquesta cimera hispano-francesa el proper dia 19 de gener a Barcelona, en la que hi seran Macron, Sánchez i Aragonès. A Ivan Marzal li faré fer quin li agradaria que fos el titular del dia següent d'aquesta cimera.
Doncs que la cimera s'ha pogut fer amb completa tranquil·litat a Barcelona.
I a Ivan Condés li preguntaré quin hauria de ser el titular respecte al dia següent de la manifestació.
Més que titulars, a mi m'agradaria quines serien les conseqüències, que és que sigui l'inici del recosir de la unitat independentista.
Ivan Marzà, coordinador dels consellers de districte del PSC de Barcelona, Ivan Condés, conseller de districte de Junts. Moltíssimes gràcies a tots dos per venir avui a la caravana i per comentar-ho tot plegat. De veritat, molt content que hagin sortit aquestes divergències entre els dos tipus de fer política. Que vagi molt bé, gràcies.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Ràdio Estel. Cada dissabte a les 8 del matí, Sons de la Terra, el programa d'havaneres i cant de taverna.
Grups llegendaris i actuals, peces clàssiques i noves, actualitat havanerística i novetats discogràfiques.
Recorda, els dissabtes a les 8 del matí, Sons de la Terra, a Ràdio Estel.
Amb Gerard Carrión.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.